L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a Catalunya Informació, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
Aquesta setmana ja ha quedat dissolta el Parlament de Catalunya a causa de la convocatòria avançada de les eleccions per al 12 de maig. Aquesta legislatura, que va arrencar el 2021, ha estat la segona amb menys lleis aprovades de la història, només 26. Avui analitzarem els motius d'aquesta baixa activitat legislativa. També entrevistarem el diputat de la CUP, Carles Riera, que després de 8 anys al Parlament s'acomiada ja de l'hemicicle i no es tornarà a presentar de candidat a les pròximes eleccions. Benvinguts a l'Hemicicle. En aquesta legislatura s'han aprovat 26 lleis, de les quals només 10 han estat impulsades pel govern i la resta majoritàriament a iniciativa dels grups parlamentaris. És un balanç semblant al de la legislatura del 2015, tot i que aquella va tenir només 2 anys de durada i s'hi va celebrar el referèndum de l'1 d'octubre. Els pressupostos de la Generalitat del 2022 i del 2023 són els projectes legislatius més destacats i de què més ha presumit el govern de Pere Aragonès. Però també s'ha donat llum verda a iniciatives diverses, com una llei de mesures contra la sequera, una altra per frenar els desnonaments de famílies vulnerables, la llei de la ciència o un acord per blindar la vehicularitat del català a l'escola. El politòleg Toni Rodón atribueix aquesta baixa producció legislativa al fet que el govern hagi estat en minoria, sobretot quan Junts surt de l'executiu i es queda només amb 33 diputats.
Quan tu tens un govern que necessites arribar a pactes amb molts partits, és habitual doncs, que et costi fer més lleis perquè tot s'ha de negociar, tot s'ha de pactar i per tant s'ha d'anar més a poc a poc. Com que en l'última legislatura el govern només tenia 33 diputats, doncs això necessitava un equilibri de forces molt ampli i això evidentment doncs, ha fet que tot plegat vagi més lent i que s'acabi reflectint en menys activitat legislativa.
La legislatura amb més producció legislativa va ser l'última de Jordi Pujol a la presidència de la Generalitat amb 107 lleis aprovades i la que menys activitat va tenir va ser la del 2010 amb Artur Mas de president amb 21 lleis, tot i que va ser un mandat de només 2 anys. Des de la sortida de Junts del govern, el president Pere Aragonès ha optat per l'anomenada geometria variable amb pactes sobretot al Parlament amb el PSC i els comuns, tot i que aquests últims li han fallat a l'hora d'aprovar els pressupostos d'aquest any, motiu pel qual s'han avançat les eleccions. Aquesta debilitat parlamentària ha provocat que Aragonès hagi preferit governar per decret, una via més ràpida que no requereix tant debat i negociació prèvia amb els grups com una llei. En total s'han aprovat 39 decrets, una fórmula que en principi només s'ha de fer servir per a situacions d'emergència.
També és veritat que molt sovint els decrets et permeten anar molt més ràpid, perquè si per cada cosa que succeeix, per exemple la sequera, t'has d'esperar doncs, que es faci una llei, el problema es va fer més gros i per tant és millor doncs, governar via decret.
Amb la fi de la legislatura han decaigut la majoria d'iniciatives legislatives que s'estaven tramitant, en total una 70 que ja no es podran aprovar, com la Llei de l'Audiovisual de Catalunya, la de Memòria Democràtica, la del Tercer Sector o la proposta dels Comuns i la CUP per prohibir les modalitats més agressives de correbous. L'únic que no cau en sac foradat quan acaba la legislatura són les iniciatives legislatives populars que promouen els ciutadans a partir de la recollida d'un mínim de 50.000 firmes. Per tant, a la pròxima legislatura es continuarà tramitant, per exemple, la ILP que demana la declaració d'independència de Catalunya que el PSC ja ha portat al Tribunal Constitucional.
Té la paraula.
Soc Carles Riera, diputat de la CUP al Parlament de Catalunya.
Benvingut al programa L'Hemicicle. Aquesta és la seva última legislatura al Parlament com a diputat. No repetirà les llistes de la CUP perquè el partit té limitació de mandats i no permet que s'hi puguin estar més de 8 anys i vostè és diputat des de l'octubre del 2016. Per tant, ha viscut en primera persona tot el procés independentista i tot el postprocés. Creu que s'ha aprofitat prou la majoria independentista que hi ha hagut aquests anys?
Miri, sens dubte, no. I un exemple és aquesta legislatura. A l'inici d'aquesta legislatura es va assolir un 52% del vot independentista i hem d'assumir que no ha servit per gairebé res, o si més no, per ben poc, jo diria que per res, des d'un punt de vista de l'objectiu de l'autodeterminació i de la independència. Sincerament, crec que hi ha dos principals responsables, que són Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, perquè efectivament s'havia assolit un 52% de vot independentista, una majoria històrica en aquest sentit al Parlament de Catalunya, i el que veiem és que per diferents camins Esquerra i Junts han anat a parar al mateix lloc, que és negociar amb el govern del PSOE i amb l'estat espanyol un nou encaix de Catalunya dins l'estat espanyol. I tant un com l'altre, Esquerra des del govern i Junts per Catalunya des del Parlament, han agafat el Partit Socialista com el seu principal soci, com el seu principal aliat, òbviament, per tant, marxant del que seria una estratègia independentista i anant cap a una estratègia autonomista, i d'altra banda també marxant del que havia de ser un programa de defensa de la sobirania del Parlament per defensar drets a un programa doncs, d'autonomia i de retrocés en molts drets socials, civils i polítics en aquest país.
Tenint en compte aquesta deriva autonomista que vostè ens ha descrit, que ha agafat, segons diu, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, creu que la CUP estaria en disposició de tornar a investir un president d'Esquerra o de Junts?
Miri, perquè es torni a produir una majoria independentista, el que cal és que l'independentisme engresqui una altra vegada, il·lusioni, sigui motiu d'esperança, torni a ser un element de mobilització al carrer, perquè no oblidem que els grans canvis, les grans transformacions, venen del carrer. Les institucions d'entrada són conservadores i ho frenen. Són les grans mobilitzacions, les lluites que hi ha al carrer per drets socials, per drets polítics, per la independència també, les que generen els moviments de canvi que després arriben a les institucions. Nosaltres el que volem ser és aquest agent, aquest factor de canvi en la lluita social, en la lluita popular, perquè torni a haver un escenari de mobilització, de conflicte, per defensar drets socials, els drets de la gent d'aquest país, i també per defensar la independència, la lluita contra el canvi climàtic, etc.
Per tant, si Junts i Esquerra no abandonen aquest gir autonomista, és difícil que encaixi el projecte de la CUP amb el projecte de Junts i dels Republicans.
Són Esquerra i Junts els que s'han apartat de les condicions inicials de la legislatura, han renunciat a un programa independentista i Esquerra ha renunciat a un programa d'esquerres. La CUP no s'ha mogut de lloc. Segueix defensant i seguirà defensant, com li deia abans, aquest programa d'autodeterminació, de sobirania i de drets, que pensem que és l'estratègia més eficaç perquè l'independentisme pugui assolir els seus objectius. I aquests objectius s'han de fer, sens dubte, amb una ruptura democràtica amb l'Estat que ens permeti arribar a un escenari internacional de referèndum i d'accés a la independència i una agenda política que ens permeti defensar els drets de la gent d'aquest país davant d'aquesta minoria elitista oligàrquica catalana i davant de l'Estat que els frenen.
La CUP s'ha penedit d'haver investit Pere Aragonès president aquesta legislatura?
Òbviament, nosaltres hem de fer autocrítica perquè no hem aconseguit els nostres objectius. Ara, qui ha de donar explicacions i qui ha d'assumir responsabilitats, qui s'ha equivocat és Pere Aragonès, que ha incomplert tots els seus acords d'investidura i ha fet aquest canvi de jaqueta, diguéssim, aquest canvi de bàndol, no? I per tant nosaltres el que hem de fer és seguir fidels al programa i a la defensa del nostre programa, que pensem que és el programa del sentit comú majoritari en aquest país.
Aquesta setmana Carles Puigdemont ha anunciat que serà el candidat de Junts a les eleccions del 12 de maig. Creu que el seu retorn de l'exili pot ser un revulsiu per al moviment independentista?
Miri, el senyor Carles Puigdemont sap que sempre ha comptat i compta amb la nostra solidaritat i suport antirepressiu. El president Puigdemont pot tornar i té recuperats plenament els seus drets civils i polítics, ho celebrarem, serà molt benvingut. Això és una cosa. L'altra és que ell, si és candidat per Junts per Catalunya, vol dir que serà candidat d'un partit polític amb un programa polític que està molt lluny del nostre en aquests moments i que ho hem pogut constatar en aquesta legislatura. Un Junts per Catalunya que cada vegada més s'assembla a Convergència i Unió, que ha fet un gran gir a la dreta, que ha agafat el PSC com a principal aliat, que ha defensat als Jocs Olímpics d'hivern, el Hard Rock, que s'ha oposat a una política social d'habitatge ferma, que manté el seu projecte de privatització de l'educació pública i de la sanitat pública. Clar, és un partit que ha fet un gran gir a la dreta i que, a més, el que està fent amb el govern espanyol i amb l'Estat és negociar unes condicions de reencaix de Catalunya dintre de l'Estat espanyol, acceptant la Constitució, cosa que és absolutament contradictòria en qualsevol pretensió d'autodeterminació i d'independència. A les seves taules de negociació no estan parlant d'autodeterminació, estan parlant de traspàs de competències i millora l'autogovern, com feia Convergència i Unió, com feia el Jordi Pujol. Per tant, compte, perquè una cosa és la tornada de Carles Puigdemont de l'exili, cosa que celebrarem si recupera els seus drets civils i polítics, l'altra és si és candidat d'un partit polític que s'ha allunyat de l'independentisme i que ha fet un gir molt radical cap a la dreta.
L'avançament electoral ha agafat la CUP en ple procés de refundació després dels mals resultats que van treure les últimes eleccions, les espanyoles i les municipals. Amb quines perspectives es presenten a les eleccions del 12 de maig? Confien almenys mantenir els 9 diputats actuals?
Jo això, sincerament, ho veig amb il·lusió, amb esperança i amb molta força i molt engrescament. És a dir, jo veig que la CUP, l'esquerra independentista, el nostre moviment, està responent amb molta rapidesa, amb molta força, amb molta il·lusió i molta potència aquest nou repte, i jo crec que això ho posarà de manifest la candidatura que presentarem. Jo crec que serà una candidatura molt potent, molt il·lusionadora, amb molta renovació, amb persones molt vinculades a la lluita per la independència, a la lluita sindical, a la lluita en defensa del territori, a la lluita ecologista, a la lluita feminista, a la lluita antiracista i antifeixista. Jo crec que serà una candidatura que pot portar novament il·lusió i engrescament i força, i veig amb molta esperança i amb molt optimisme aquesta candidatura. Les darreres enquestes electorals ens donen uns bons resultats i, per tant, motiu de més com per encarar aquest repte amb il·lusió.
Si li sembla bé, ens endinsem ara ja en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes molt curtes a partir d'ara. Quin seria el millor i el pitjor moment que ha viscut durant tots aquests anys al Parlament?
Per mi el millor moment, sens dubte, és el referèndum de l'1 d'octubre i la vaga general del 3 d'octubre. Jo crec que és un moment històric i importantíssim. El pitjor moment és el 10 d'octubre, a finals d'octubre, quan constato que els partits majoritaris de l'independentisme presents al govern i al Parlament comencen a recular, i òbviament també quan la repressió comença a caure amb tanta força i tanta crueltat sobre moltes persones molt injustament.
Què farà quan deixi de ser diputat?
Continuaré militant, participant i col·laborant amb el nostre projecte polític. El que passa és que en aquests moments he de dir-li que no sé ni quan, ni com, ni a on. Ara, òbviament, el que he de fer és col·laborar amb la campanya electoral, sumar-me a la campanya electoral, participar en el procés Garbí, i després ja veurem.
Recorda què volia ser de petit?
De bastant petit, entre la infància i l'adolescència, sí que recordo que admirava molt a determinades persones polítiques, no?, que en el seu moment doncs estaven representant processos de descolonització, per exemple, aquella època, no? Estem parlant dels anys 70, 60, 70. Sí que els recordo amb molta admiració, per tant, per mi eren referents en aquell moment.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
Miri, que assolíssim una societat certament socialista, ecologista i feminista en uns països catalans independents. Crec que això seria una molt bona contribució al món i a la humanitat i a la supervivència del planeta.
Carles Riera, diputat de la CUP al Parlament, gràcies per atendre'ns un cop més a l'Hemicicle de Catalunya Informació.
Moltes gràcies.
Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.